Excel cada dia al matí amb nosaltres.
I és que entre avui i el proper 27 de gener, l'Hotel Melià Sitges acull el segon congrés del Consorci d'EPAC d'anàlisi i processament de dades de la missió Gaia de l'Agència Espacial Europea, un esdeveniment organitzat per l'equip Gaia de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona que reunirà uns 170 científics, membres del Consorci, que determinarà els propers passos de la missió Gaia, que té com a objectiu obtenir el mapa en 3D més precís de la nostra galàxia. Durant aquests dies, els científics compartiran i analitzaran les primeres dades de la missió que es van fer públiques el passat 14 de setembre. De fet, doncs, tots els mitjans de comunicació se'n varen fer ressò i que, ens van permetre obtenir el mapa més precís del cel fins al moment amb, el que hem comentat, més de 1.000 milions d'estrelles. També revisaran els primers resultats científics de Gaia, així com la preparació de la segona publicació de dades, que ens imaginem que incorporarà més estrelles dels 1.000 milions, oi? Tenim els nostres estudis i li agraïm que s'hagi costat des del Melià, no és gaire lluny, el Melià de la ràdio, oi? El senyor Xavier Luri, que és membre de l'Institut de Ciències del Cosmos de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, de la Universitat de Barcelona. Senyor Luri, bon dia.
Hola, bon dia.
1.000 milions d'estrelles són molts, eh?
Bueno, unes quantes.
Sí. Són unes quantes per tenir-les controlades. Des de Catalunya hi ha un equip que està treballant al voltant d'aquesta missió Gaia. Diguem que per explicar-ho a la gent i perquè ens entengui, perquè entenem que el tema de l'astronomia i el que comentàvem, explicat per la ràdio sense tenir una referència gràfica, encara serà més complexa, d'entrada, com podem explicar què és la missió Gaia?
Per a Gaia, per dir-ho així, a mi m'agrada dir que és astronomia en estat pur, perquè és el que els astrònoms havien fet sempre tradicionalment, d'acord? Els astrònoms des de temps antics, i antics vull dir els grecs, els mesopotamis, bàsicament el que podien fer, l'única cosa que podien fer era mapes del cel. Llavors aquests mapes tan bonics que veu, hi ha els arxius amb dibuixos d'animals mítics, etcètera, i les estrelles, això era la feina típica dels astrònoms, era mesurar la posició de les estrelles en el cel i a partir d'això deduir coses, com per exemple deduir el calendari, com segueixen les estacions, el moviment del sol, i més enllà la precessió dels equinoxis, és a dir, que el nord celest canvia amb el temps. Tot això és el que havien fet els astrònoms clàssicament. Va arribar un moment que la feina d'aquests astrònoms clàssics va quedar com una mica desfasada, perquè va aparèixer la nova astronomia, l'astrofísica, és a dir, aplicar la física a l'astronomia, i van començar a fer física estel·lar, a deduir que les estrelles són com el Sol, que el Sol és una bola d'hidrogen que fa reaccions termonuclears, que les galàxies són espirals d'estrelles, etc etc. I Gaia el que ha fet és recuperar una mica aquesta feina històrica. Sí, hem tornat a fer mapes del cel molt precisos, però clar, en tecnologia del segle XX, del segle XXI, i en plan bèstia, per dir-ho així. Llavors els nostres mapes, primer, ja no són mapes plans en dues dimensions com aquests que apareixen en els atles del cel que hi ha a les biblioteques o que en els planisferis en els que veiem a la pantalla de l'ordinador, sinó que són mapes en tres dimensions, perquè no només veiem la direcció en què està una estrella, sinó sabem la seva distància. Llavors estem fent un mapa del cel, un mapa de la nostra galàxia, perquè la immensa majoria d'estrelles que veiem al nostre cel són de la nostra galàxia. Doncs estem fent un mapa en tres dimensions de la Via Làctea de la nostra galàxia.
D'acord, per tant, no teníem fins ara aquesta referència llunyana, i a través d'una sonda podrem tenir aquesta referència llunyana.
Sí, és curiós, però encara que sembli mentida, fins a mitjans del segle XX, o més endavant, fins al 1980 tants, només coneixíem les distàncies de potser un centenar d'estrelles. O sigui, a vegades un sembla que l'astronomia està tot resolt des de fa temps, no? Fins al 1989 sabíem la distància de potser uns 100-150 estrelles al voltant del Sol. O sigui, per dir-ho així, sabíem el nostre raconet d'univers. Clar, raconet per un astrònom poden ser 20-30 anys llum. Doncs això ho teníem més o menys conegut, però més enllà sabíem distàncies d'aquella manera. En aquella època, el 1989, l'Agència Espacial Europea ja va fer un primer satèl·lit i vam aconseguir fer un mapa amb distàncies de 100.000 estrelles. La qual cosa ens va obrir no el nostre raconet, és a dir, no la ràdio i el voltant, sinó potser vam arribar fins a l'Hotel Melià, com diguéssim. I clar, això ja ens va obrir molta perspectiva, vam aprendre molt, i ara diguéssim que estem arribant ja fins al centre de la galàxia, fins a la vora de la galàxia, i estem, per dir-ho així, mapejant tots Sitges, no? Que, si abans sabíem com era la vostra casa, la ràdio i el carrer del costat, doncs ara ja tindrem un mapa de tots Sitges, de tota o bona part de la nostra galàxia. Doncs clar, anem millorant.
Tot i que la dimensió és gairebé infinita, no? Perquè clar, si ara estem parlant de tots Sitges, però clar, Sitges està dintre del Garraf, i del Garraf està dintre de Catalunya, i després dintre de la península, i després dintre d'Europa, i després...
O sigui, exacte.
Clar. El mapejament seria infinit, en aquest
sentit. De moment estem mapejant així en detall el que és la nostra galàxia.
Allò que podem.
Clar, la nostra galàxia és una entre centenars de milers de milions de galàxies, vull dir... El cosmos encara va molt més allà, però de moment, amb bona precisió, estem mapejant les estrelles de la nostra galàxia, per això parlo de Sitges, no parlo del Garraf, Barcelona, Catalunya,
correcte,
o Europa.
Aleshores, a partir d'aquí, com es fa aquest mapeig?
Doncs, primer que tot, com et deia, per fer-ho bé hem hagut d'anar a l'espai, perquè a Terra, el centenar aquest que mencionava, i ara el màxim que es podia arribar és a Terra, perquè l'atmosfera doncs molesta. És a dir, l'atmosfera ja té turbulències, és inhomogènia, si poses un telescopi t'impedeix arribar més enllà d'una certa precisió. Doncs vam haver d'anar a l'espai. Però el principi que s'aplica és el mateix que s'aplicava des de Terra, que és el de la paral·laxi. La paral·laxi, per dir-ho així, és com el que fan els ulls. Els nostres ulls, per això tenim dos ulls. El fet de tenir dos ulls no és arbitrari. El fet de tenir dos ulls ens permet estimar les distàncies. És a dir, quan allarguem la mà i agafem, en el cas el que tinc davant, el micròfon, intuïtivament ja sabem que aquest micròfon està doncs, a mig metre o 30 centímetres, o saps que el meu dit està a 10 centímetres. I això és perquè els ulls, el fet de tenir dos ulls, quan mirem una cosa, els ulls fan un angle. I aquest angle, intuïtivament, el cervell ja el processa i estima la distància. Això es diu la paral·laxi. El poder triangular, fer un triangle entre dos punts i el que observes i mesurar l'angle, això et permet estimar la distància a l'objecte. Ens passa el mateix, per exemple, quan anem en cotxe i veiem com els objectes que estan a prop passen ràpid i els que estan lluny passen més a poc, això també és un efecte de la distància, la paral·laxi. Doncs és el mateix. El que passa que nosaltres ho fem una mica més en plan bèstia. No tenim els dos ulls que poden mesurar distàncies més o menys uns pocs metres, sinó que el que aprofitem és que la Terra gira entorn del Sol. Llavors agafem una estrella, la mesurem al gener, posem per cas, i sis mesos després, com que hem girat tots entorn del Sol, estem a uns 300 milions de quilòmetres de la posició inicial, de manera que podem mirar la mateixa estrella des d'una distància bastant gran. Llavors, si mirem l'estrella des de dos punts diferents, la direcció en què la veiem forma un triangle. La base és aquests 300 milions de quilòmetres i els altres dos costats van a l'estrella. I això forma un petit angle. Mesurant aquest angle, som capaços de deduir la distància.
És trigonometria bàsica.
Trigonometria bàsica. I clar, si fem això sistemàticament, el satèl·lit està observant tota l'estona, ara una, ara l'altra, al cap d'un any doncs, hem pogut cobrir tot el cel i determinar la distància.
D'acord. És a dir, hem enviat aquest satèl·lit, aquesta sonda, a una distància de la Terra. Quina distància està?
Està a 1,5 milió de quilòmetres de la Terra, aproximadament.
Això és lluny o prop?
Depèn. Clar, per un astrònom és a tocar.
D'acord.
Però bueno, si haguéssim d'agafar el cotxe i anar-hi, se'ns faria una mica llarg.
Per això, és a dir, que és una distància... Hi ha algun fet que indiqui que aquesta és la distància bona per fer aquest tipus d'observació?
Sí, és un punt particular. És a dir, no l'hem posat a 1,5 milió de quilòmetres perquè sí. Clar, en principi Gaia hauria d'estar en òrbita al voltant de la Terra, donant voltes. Quan tu poses un satèl·lit al voltant de la Terra, doncs aquest comença a donar voltes. I això no ens interessa, perquè el moviment aquest orbitant la Terra és massa ràpid i, a més, a vegades estàs darrere la Terra i fa fred, a vegades estàs al davant de la Terra i toca el sol i fa calor, i això fa que el satèl·lit s'escalfi i es refredi, i això no ens interessava. Llavors, hi ha uns punts especials, que es diuen els punts de Lagrange, on si tu poses un objecte, aquest objecte acompanya la Terra al voltant del Sol, però no gira entorn de la Terra. Són uns punts on justament l'equilibri de la gravetat del Sol i de la Terra fa que pugui passar això. Llavors, si poses Gaia a 1,5 milió de quilòmetres, mirant el Sol cap a l'altra banda, i el poses allà, doncs la Terra i Gaia, el satèl·lit, giren al voltant del Sol exactament a la mateixa velocitat.
És a dir, la gravetat de la Terra i la del Sol queden compensades.
Bueno, se sumen i fa que pugui girar el Sol a la mateixa velocitat que la Terra. De manera que, respecte a la Terra... O sigui, respecte a la Terra i el Sol, Gaia sempre està en la mateixa posició. I això fa que no hagi de donar voltes al voltant de la Terra i ens va molt bé. I ara hi ha unes quantes sondes allà, de fet n'hi ha hagut Herschel, Planck o del WMAP, és un punt molt de moda perquè justament és molt, molt pràctic per aquest tipus de coses en astronomia.
I llavors tenim aquesta sonda col·locada a un...
punt de Lagrange.
Al punt de Lagrange,
L1,
un mig de...
L2, perdó.
L2. de la Terra, que aleshores va fent fotografies. Com és aquesta sonda? És molt gran? És molt petita?
A veure, de punta a punta fa uns 10-11 metres. Uh-huh. El que passa, aquests 10-11 metres són d'un gran parasol que porta, perquè aquest parasol impedeix que la llum del sol toqui directament els instruments i els escalfi massa. Llavors té un gran parasol. La sonda en si mateix, el cos de la sonda són uns 3 metres i mig i pesa uns 2.000 quilos, una cosa així, aquesta uh-huh. és la mida. Llavors, això, el que és la sonda seria com una habitació gran uh-huh. i amb el parasol, doncs una mica com un parell d'habitacions.
Quan es va fer aquesta sonda? On es va fer? Com es va muntar?
És europea. Llavors,
Només europea. Aquest projecte és exclusivament europeu.
És agència espacial europea i aquest, en particular, no és en col·laboració amb cap agència, com uh-huh. altres, sinó que és exclusivament europeu. Llavors, diferents peces es van fer a diferents llocs d'Europa. En particular, hi ha una antena que es va fer a la Garriga, aquí. Es deia Mir, ara es diu Trio, uh-huh. una empresa de la Garriga, que és molt bona en comunicacions, i va fer una part de l'antena. El parasol aquest tan gran es va fer a Madrid. Els CCDs es van fer a Anglaterra, és a dir, es van fer una mica per tota Europa i es van integrar, es van ajuntar, es van muntar junts a Toulouse. Uh-huh. Hi ha un gran centre aeroespacial amb moltes empreses i el que es deia Astrium, ara es diu EADS, aquestes empreses van canviant de nom, doncs ho va integrar, ho va muntar a Toulouse, a França.
D'acord, i es va enviar a l'espai des de...
Des de la Guyana Francesa, des del Centre Espacial de Kourou. Uh-huh. Allà l'Agència Espacial Europea té una base de llançaments, on fa molts llançaments, i el satèl·lit es va muntar en un avió d'aquests de càrrega, es va portar a la Guyana i allà es va muntar sobre el coet i es va llançar.
Quan es va llançar?
Es va llançar al 2000, finals de 2013, uh-huh. el 19 de desembre de 2013.
D'acord. I des de quan és operativa la sonda?
Va estar uns mesos de calibració, que els enginyers la van estar preparant, i uns pocs mesos després, el 2014, ja va estar funcionant i porta un parell d'anys de funcionament científic i d'adquisició de dades científiques.
D'acord. La sonda treballa tot el dia? Està fent sempre fotos?
Tot el dia, sense parar. De fet, està girant, té dos telescopis, i gira de manera que va escombrant el cel i així els telescopis poden anar escombrant tot el cel i contínuament recull dades.
Recull i envia dades?
Envia dades no tota l'estona, perquè les estacions de Terra no tenen visibilitat contínua a les ondes, sinó unes 8 hores al dia les dades que ha recollit les envia a Terra.
D'acord, o sigui, durant 8 hores.
Durant hores.
I aquestes dades es recullen en algun centre específic, es reparteix, com va?
Sí, les dades arriben, hi ha 3 estacions de seguiment, a vegades et toca una, a vegades l'altra. En qualsevol cas, les dades van a Darmstadt, a Alemanya, que és el centre d'operacions, on les recullen, les empaqueten i les envien al centre de processat científic que està a Villafranca del Castillo, a Madrid. És un centre de l'Agència Espacial Europea que està allà, es diu ESAC, uh-huh. European Space Astronomy Center, un lloc on es dediquen justament a processar dades astronòmiques. Llavors, quan les tenen allà, les preparen i les envien a processar. El processat es fa a 6 centres distribuïts arreu d'Europa, un dels quals és Barcelona.
D'acord. I processar què vol dir? Netejar la imatge o...?
Clar, és que les dades que t'arriben són dades molt bàsiques. És, per dir-ho així, com petites fotos i codificades d'una manera una mica especial. Uh-huh. Clar, tu no vols una petita foto de l'estrella o de fet, estrictament parlant, 80-90 fotos de l'estrella de les 90-80 vegades que l'has observat. Tu el que vols és l'angle aquest que et dic, o la distància, o el color de l'estrella. Llavors, per convertir aquestes gran quantitat d'imatges en dades científiques, doncs cal tot un processat, i un processat delicat i que costa. Llavors aquest és el processat que es fa a 6 llocs d'Europa diferents.
I aquest processat el fan màquines, el fan persones, per sobre de màquines, com va això?
A veure, les persones i les màquines intervenen, les uh-huh. persones fan programes. Uh-huh. Per exemple, al nostre equip tenim un gran equip d'enginyers que es dediquen a desenvolupar els programes que, d'acord amb les prescripcions científiques, que converteixen aquestes dades en brut en dades científiques. En particular, nosaltres el que fem servir és el superordinador Mare Nostrum, que està a Barcelona, a la capella de la Politècnica.
Aquest que ara es farà petit perquè en faran un de més gran.
Sí, no? Ara l'estan desmuntant per uh-huh. actualitzar-lo. Uh-huh. Doncs aquest el fem servir per una part del processat, una part bastant crítica. De fet, és la part, per això fem servir un superordinador, la que requereix més volum de processat. Doncs una part d'aquest processat la fem nosaltres amb programes que han desenvolupat els nostres enginyers.
Uh-huh. I un cop processat, aleshores és quan ja es comença a tenir aquest mapeig, no?
Clar, un cop processat ja has acabat de convertir dades en brut, per dir-ho així, Si tu, fent el símil periodístic, vosaltres no voleu una foto, voleu una notícia, doncs vosaltres agafeu una foto, l'interpreteu, poseu el context i feu un article. La foto forma part de l'article. Doncs nosaltres igual, agafem aquestes dades i convertim en dades científiques. I llavors, l'últim pas, que és el que també ens encarreguem o coordinem des del nostre equip, és agafar aquestes dades i posar-les a disposició de la comunitat científica i de qualsevol persona interessada en un arxiu. És un arxiu accessible a través d'internet. Llavors, aquest últim pas, que nosaltres, repeteixo, estem coordinant, consisteix en muntar una gran base de dades amb un sistema d'accés, de manera que tu i jo, qualsevol, pot a través d'internet anar a l'arxiu de Gaia i dir dona'm les dades d'aquesta estrella i tu pots treballar amb això. Els astrònoms professionals, doncs, fem ciència. Els astrònoms amateurs, doncs, per exemple, també ho fan servir per fer mapes del cel per veure què han d'observar o estudiar les estrelles que els interessen. I també ja tenim aplicacions, eines, per exemple, de visualització, perquè els instituts, a les escoles, es pugui explicar astronomia amb les dades de Gaia.
Per tant, a veure si l'encerto en el símil, el que s'està fent en aquest projecte és una gran biblioteca d'estrelles?
Sí, es podria descriure així. És un, de fet, pensem, i que tenim raons per pensar, que el que estem fent serà la base per l'astronomia en els propers 100 anys, perquè les dades que proveïm són dades molt bàsiques. Tens un mapa estel·lar, cada estrella amb les seves característiques físiques, la seva distància, el seu moviment. Això és la base per fer qualsevol, la majoria de la resta del treball astronòmic.
És a dir, s'està estudiant una globalitat perquè després, si algú li interessa alguna particularitat, pugui basar-se en aquestes dades originals i després doncs aprofundir-hi.
Efectivament, per posar-te un parell d'exemples, per estudiar com evolucionen les estrelles, doncs necessites les dades de Gaia. Per estudiar la distància a altres galàxies, el primer pas que necessites és les dades de Gaia per definir els calibradors de distància d'aquestes altres galàxies, etc.
Són dades públiques, s'està fent a través d'un consorci públic també, i es posa a l'abast de tothom. Ho està fent una agència exclusivament europea, però doncs un senyor de l'agència russa, un senyor de l'agència americana, si li interessa, podrà accedir sense problemes en aquestes dades també.
Correcte. Això és una política bastant general en astronomia. En astronomia les dades potser a vegades no de forma immediata, a vegades el que fan les missions o els projectes és retenir les dades un any o dos per fer la primera explotació científica com a compensació per haver estat treballant, però les dades acaben sent públiques. Les dades en astronomia no es fan mai privades, llevat de casos molt particulars. Tot és públic i està a l'abast de tothom. És una manera de fer avançar la ciència.
De què serveix mapejar la nostra galàxia?
Depèn de que entenguis per servir. Si m'estàs dient si té una aplicació econòmica, si ens farem rics a partir d'això, jo et diria que possiblement no. No, la meva esperança no és ser-me ric amb aquesta missió. Té algunes aplicacions pràctiques, per exemple, per tenir un mapa tan precís com el que farem, millorar la navegació interplanetària de les sondes o, per exemple, els star trackers, els sistemes d'orientació dels satèl·lits, milloraran si tenim un mapa més bo, en particular del GPS. Aquestes serien unes aplicacions pràctiques, però l'objectiu de la missió és eminentment científic. Aquesta pregunta, normalment, amb el teu permís, l'extenem una mica. Per què serveix fer ciència? D'acord? Llavors, aquí la resposta que sol donar, a part de que potser això no tingui una aplicació pràctica immediata, és que quan fas ciència sempre té tres parts: recerca, desenvolupament, innovació. I els països que són punters, els països que lideren el món, ho fan molt bé: recerca, desenvolupament i innovació. I la part de recerca és recerca bàsica. Necessites tot sistema de recerca en un país, necessita una part de recerca que no tingui necessàriament un objectiu concret, però que què aconsegueix? Aconsegueix, per exemple, que els enginyers que desenvolupen els teus instruments aprenguin i després fagin coses més enllà. Per dir-te un exemple, els mòbils, les càmeres digitals, etc., que totes porten a dins un sensor, un CCD, que és el que permet fer les fotos. Els astrònoms, ja us recordo, ja ho fèiem servir molt abans de que es popularitzessin. Eren uns trastos enormes que anaven refrigerats en nitrogen líquid, però feien fotos. Jo havia fet fotos amb CCD abans de que existissin les càmeres digitals. Doncs, en part, gràcies a l'empenta de les necessitats dels astrònoms, aquests tipus de sensors es van desenvolupar i han acabat a les càmeres. Doncs aquest procés de fer recerca bàsica, que a vegades no té una aplicació directa concreta, després fer desenvolupament i després fer innovació, aquest ecosistema de ciència i tecnologia és el que al final et dona un rendiment, el que fa que un país sigui potent. Doncs nosaltres estem en aquest primer extrem, doncs sembla que no serveixi directament per res, però és la base per fer tota la resta.
L'extensió de la resposta em permet, doncs, com a mínim, aventurar una sospita.
Sí.
Com a científics heu de raonar molt al voltant de l'objectiu de la vostra activitat.
A veure, científicament està clar per què ho fem. En astronomia
necessita... No ho qüestionem pas, és evident.
Però vull dir que la figura del científic avui també ha canviat bastant. Perquè nosaltres ara se'ns demana no només que fem ciència pura, sinó que fem transferència de tecnologia. És a dir, part de la nostra feina. Per exemple, en la nostra feina en Gaia s'ha creat una empresa. Hem creat una empresa com a part de la nostra feina en Gaia. I hem fet una patent d'un sistema de compressió de dades que s'està comercialitzant. És a dir, tot i que, com et deia, hem fet recerca bàsica orientada a una cosa que pot semblar totalment abstracta, és un mapa de les estrelles, com a part de la nostra feina hi ha sortit una empresa i una patent. I com nosaltres, avui en dia la majoria de científics se'ns demana que fem això. Hi ha àrees, per exemple la biotecnologia, on aquest procés és molt més immediat. Si tu fas biotecnologia, les patents et surten per les orelles pràcticament. Altres camps passa menys, però passa i no només passa, sinó que se'ns exigeix com a mesura del nostre rendiment cada vegada més que fem transferència de tecnologia.
Heu comentat que la participació de diferents punts de l'Estat en la infraestructura d'aquesta missió, sigui en la recollida de dades, hagi estat en l'elaboració d'elements que estan a la sonda, o sigui en el processat d'aquestes dades, és important, tot i que la percepció que la ciutadania en general té sobre com cuida l'Estat, doncs a la ciència i als seus científics, doncs deixa que desitjar. Què hi ha de veritat i què no? És a dir, fins a quin punt doncs l'Estat espanyol està, o a Catalunya o a Espanya, s'està apostant doncs per la ciència, o fins a quin punt tenim realment un parc científic potent i important que pot doncs parlar en veu pròpia davant dels seus col·legues d'altres països, o fins a quin punt realment anem una mica enrere?
Deixa'm dir d'entrada que nosaltres, el nostre equip Gaia, hem estat molt de sort, vull dir, afortunadament vam, en el seu moment, el govern espanyol va signar un compromís, un acord multilateral conforme es comprometia, això va ser abans de la crisi, a finançar el nostre funcionament per donar suport a la missió, i això ens ha mantingut, i l'Estat espanyol ha complert aquest compromís.
Anava a dir, no ho va tallar tampoc.
No, ens han fet retallades i ens ha costat en algunes èpoques anar amb l'ai al cor de si continuem o no continuem. Altres equips no han tingut tanta sort, és a dir, en general la ciència ha passat una etapa molt difícil. I en quant al suport, a veure, per dir-ho així, depèn una mica del que vulguis. Si et conformes en ser de segona divisió, potser ja estem bé. Tenim un suport petit, que arriba per fer segons quines coses, és a dir, la inversió en PIB de l'Estat espanyol respecte a altres països no és molt alta respecte a França, Alemanya, etc. Per això et dic, a qui et vols comparar? Llavors, si et vols comparar amb un país de segona divisió, no estem malament. Però la qüestió és que no volem comparar-nos amb un país de segona divisió, volem comparar-nos amb primera divisió. Tenim científics punters, tenim la ciència espanyola i la catalana en particular, és excel·lent en molts aspectes. Però el suport que té no és el que correspon a un país de primera divisió. Llavors la paradoxa és que se'ns diu, i és cert, que la ciència espanyola i catalana en particular, doncs estem rendint molt bé, estem en els rànquings molt més bé del que ens corresponia per l'esforç inversor que fem. Per dir-ho d'alguna manera, ha sortit de vegades als medis de comunicació de que quan hi ha ajudes europees a la ciència, Catalunya s'emporta una fracció molt més gran que la que li correspon per població. Per què? Pues perquè tenim uns equips altament competitius que van a Europa, presenten els seus projectes, es valoren objectivament i s'emporten un tros del pastís més gran perquè són excel·lents. Llavors vivim molt a vegades això d'Europa, de fons de finançament que no són els bàsics de la ciència, i som una mica com fent un símil futbolístic que no m'agrada, perquè a mi el futbol no és que sigui especialment, igual m'equivoco, però som com el Numancia, el Villarreal, que un dia arriben a primera divisió, hòstia, que bé, i, però per mantenir-se a primera divisió han de treure la llengua per la boca, van molt justos i no tenen, no dic en totes les àrees i àrees que estan millor o pitjor, però ens falta l'empenta, el recolzament aquell per poder estar en primera divisió com toca, i no amb una espardenya i a la mà i una bata. No sé si m'explico.
Sí, sí, però més o menys és que ens ha cridat l'atenció això, és a dir, la percepció que la ciutadania pot tenir sobre en quin estat es tracta o es maltracta a vegades la ciència, i per altra banda de la participació de manera ferma en determinats projectes que van bastant més enllà de les necessitats bàsiques d'un estat.
Per això, estem en primera divisió, però justet, per dir-ho així. Mm-hmm. Per estar realment bé a primera divisió i competir amb igualtat de condicions, no tenim els recursos que caldria. Mm-hmm. Per dir-ho així. Per això la pregunta és, volem estar a segona divisió? Doncs deixarem de publicar Nature, deixarem de tenir els ràtios que estarem, i llavors tindrem una activitat conforme a la inversió que tenim. Però no, el que estem fent, com en altres àrees, no dic que siguem els únics, la sanitat també ha aguantat molt la crisi a base que els professionals sanitaris s'hi han deixat la pell. Els mestres, l'ensenyament ha aguantat la crisi a base que els mestres s'hi han deixat la pell. Els mestres, els sanitaris, els científics, hem estat donant el 200% sense els recursos que calia per mantenir un nivell que no estem pagant. Doncs jo crec que tocaria pagar pel nivell que tenim, perquè no sempre es pot viure de la bona voluntat dels professionals de cada sector.
Quanta gent hi ha implicada en el projecte Gaia en els equips d'aquí de Barcelona?
Nosaltres som uns 30 tants, l'Institut de Ciències del Cosmos o la Universitat de Barcelona. Uh-huh. Llavors tenim col·laboracions arreu de l'Estat, i en total Gaia, el consorci, som unes 470 científics i enginyers de tota Europa.
Uh-huh. I què és el que han vingut a fer aquí Sitges?
Clar, un consorci tan gran necessita coordinar-se. No es pot fer tot per telèfon o per internet. Llavors, periòdicament, fem reunions que n'hi ha plenàries, on ens veiem tots. No tots, perquè ara som...
170,
de fet, els tocatardans que s'han apuntat, al final seran gairebé 200, 190 i escaig. Uh-huh. Doncs no tots els 470, perquè no tothom pot venir, però un cop de tant en tant ens reunim, posem les coses sobre la taula, fem plans pel proper període i preparem el següent any o any i mig d'activitat. Uh-huh. Doncs com has mencionat, fa el setembre vam fer una primera entrega de dades, l'any que ve, el 2018, farem una altra entrega de dades, doncs ara ens reunim per posar les mans ja... escalfar les mans i posar-se al teclat per preparar el següent lliurament de dades del 2018.
Que el següent lliurament, si el primer va ser més de 1.000 milions, el següent lliurament, per on...
Ara... justament avui, entre avui i demà, presentaran les estimacions, però pel que jo sé estan entre 1.600 i 1.800 milions d'estrelles. Uh-huh. O sigui, hem pujat ja. I no només això, sinó que hi haurà més estrelles, però també les dades, a mesura que acumulem més informació, són més precises.
D'acord. És a dir, també es treuen dades d'estrelles ja conegudes.
Sí, sí, evidentment. Uh-huh. A veure, escombrem tot el cel, totes les estrelles, i no és que descobrim noves estrelles, de fet, no totes, però una bona part ja estan conegudes d'altres observacions des de Terra. El que passa és que això ho fem tot el cel, perquè des de Terra, per exemple, si plantes un telescopi aquí, només veu una part del cel, l'hemisferi sud no el veus. Doncs des de l'espai fem tot el cel, de forma homogènia, i moltes estrelles.
Uh-huh. I qui els hi posa nom a tantes estrelles?
Bueno, a veure, l'autoritat, per dir-ho així, per posar noms a les estrelles és la Unió Astronòmica Internacional. Uh-huh. El que passa és que amb 1.000 milions d'estrelles comprendràs que no posem noms, sinó que posem és un número de catàleg. Les estrelles les identifiquem amb un número de 12 xifres, i...
Número de 12, eh? Com 12. Et dius? 3, 1, 4, 2, 4, 6, 6, 8, 9. No, i em sembla que m'he deixat 3 números, però bé.
Exacte. Doncs així, un número de 12 xifres, i això és la identificació de catàleg. Algunes d'aquestes sí que tenen noms, són estrelles que ja apareixien als catàlegs antics i que tenen nom propi, Aldebaran, Mizar, Alcor, Betelgeuse, etc. I aquestes, pues, evidentment, també tenim observacions. El que passa que no, les més febles ja no, ningú s'ha molestat mai a posar-li nom, excepte en casos molt particulars de que sigui un fenomen molt així, llavors a vegades li poses un nom, però no, normalment et quedes amb el número de catàleg.
Quan mirem cap al cel, una nit estrellada, oi? El que veiem són totes estrelles?
No, el que veiem poden ser estrelles, també poden ser planetes. Ara es veu Venus, molt brillant, i Mart a prop, quan es pon el Sol, al cap de poc es veu, brilla molt. També poden ser petits planetes, és a dir, objectes del sistema solar, asteroides, planetoides. També poden ser galàxies, passa que això a ull de galàxies no, ja no es veuen. Necessites un petit telescopi, però amb un petit telescopi ja veus galàxies o objectes més exòtics com quàsars.
D'acord, però cada puntet llavors que veiem bàsicament seria una estrella.
Sí, sí, del que observarà Gaia, excepte 50-60 milions que són galàxies i uns 100.000 que són objectes del sistema solar, la resta són estrelles.
Estrelles de la nostra Via Làctea.
I la immensa majoria de la nostra Via Làctea i alguna de galàxies properes.
Ostres...
Que estan, per exemple, molt lluny, un parell de milions seran dels núvols de Magallanes, que són unes petites galàxies satèl·lit de la nostra galàxia que es veuen des de l'hemisferi sud.
La nostra galàxia té satèl·lits, també?
Sí, té unes petites galàxies satèl·lit que fan voltes al voltant seu. Els núvols de Magallanes són un exemple de galàxies properes, relativament properes a la nostra, que fan voltes al voltant de la nostra galàxia.
En aquests gairebé 2 anys de missió, què s'ha descobert de nou que no se sabés?
Bueno, de fet, ara estem explotant científicament les dades. Van sortir al setembre i ara comencen a sortir articles. I, per exemple, hem corregit les distàncies de les estrelles properes, perquè, clar, com et deia, les estrelles properes les coneixíem amb una precisió donada. Ara hem millorat la precisió, ens hem adonat que algunes estan més a prop, altres més lluny. Hem corregit alguna vella controvèrsia, que, per exemple, un cúmul d'estrelles, que es diu les Plèiades, que es veu al cel d'hivern, que és molt maco, són les 7 cabretes, em sembla que també es diu. El nom, parlant de noms, doncs, els objectes del cel a vegades tenen noms locals o noms populars que no són els nostres. Les Plèiades és el nom clàssic, doncs les 7 cabretes em sembla que és un dels noms populars que tenia. Doncs hem descobert que està una mica més lluny del que ens pensàvem, i ara la gent està començant a analitzar a fons aquestes dades. Em consta que s'han enviat alguns articles a revistes superfamoses com Nature, això que a vegades surt al pensament, article Nature, doncs arriben alguns sobre, per exemple, algunes estrelles que serveixen per mesurar l'univers, com són les cefeides, doncs, per recalibrar-les i poder afinar la mida de tot l'univers. Coses d'aquestes ara començaran a sortir. Els nostres companys científics necessiten uns mesos per agafar totes les dades que hem publicat, digerir-les i començar a produir articles científics de traca.
Anava a dir, el que passa és que sobre una base de 1.000 milions o 1.600, és que és igual, perquè arriba a un punt que la magnitud és tal que és inabastable. És possible que hi hagi tantes dades per rascar que els propis científics no se'n puguin fer càrrec?
Bueno, de fet, està canviant una mica el paradigma de l'explotació de dades, perquè fins ara, i això em passa a mi, quan analitzàvem dades, els astrònoms que fèiem? Agafàvem les nostres dades, les posàvem en un fitxeret de dades a l'ordinador, al meu portàtil, al meu ordinador sobre taula, i treballàvem amb aquell fitxeret de dades. Però, clar, això ho pots fer si tens 10.000, 100.000, 1 milió d'estrelles, o si m'apures amb un ordinador una mica bo, 10 milions, no? Però ara, amb 1.000 milions, això ja no ho fas. De manera que el que està canviant, estem canviant els astrònoms, i ara una de les coses que fem, per exemple, el meu equip per preparar l'explotació científica, ara m'arribarà un nano mallorquí amb el qual farem una tesi doctoral sobre aquest tema, és el que s'anomena mineria de dades i Big Data. Vull dir, el mateix que fan els bancs, els supermercats, que fan la borsa, doncs ho hem de fer nosaltres amb les nostres dades. Doncs igual que els supermercats o els bancs o Amazon o Google t'analitzen per vendre't millor les coses, o sigui, miren quantitats enormes de dades per saber com treure't millor els diners, doncs nosaltres ho fem, però no per treure els diners, sinó per fer més ciència a partir de les dades.
Podem tenir alguna descoberta sorprenent a partir de tant volum de dades?
Alguna hi hauria d'haver, és a dir, en particular amb tantes dades haurien de començar a aparèixer el que anomenem objectes exòtics, és a dir, quan tu agafes una mostra petita, el més probable és que el que tinguis en aquesta mostra petita siguin tot objectes normals, d'acord? Però clar, quan ja tens una mostra gran i mires les coses més marginals, et començaran a sortir els objectes que no havies detectat fins al moment, des d'estrelles extremadament febles, estrelles extremadament grans, estrelles que no es comporten com les que pensàvem, o cúmuls d'estrelles que fan coses rares, o que la nostra galàxia, per exemple, la puguem analitzar com un tot i puguem esbrinar com s'ha format la nostra galàxia, que és el corrent, el model corrent és que s'ha format a partir de barreja de galàxies més petites que al barrejar-se han donat lloc a l'espiral. Però bueno, això ara ho podrem detectar, les restes d'aquestes galàxies que van formar la nostra en els corrents estel·lars de la galàxia.
Nosaltres estem a l'extrem, oi, de la galàxia?
No,
nostra?
Estem, a veure, estem en el disc de la galàxia, estem més o menys pel mig, entre dos braços espirals.
Aquí demostro que no vaig estudiar gaire el dia que ens ho van explicar. I el que passa és que sí que nosaltres... Jo recordo allò de que quan mires al cel veus aquells núvols, aquell núvol blanc, que és el Camino de Santiago,
que és la Via Làctea, que es deia, vista des de la Terra.
Tot allò són estrelles nostres, allò és el que veu Gaia.
Sí, de fet, clar, sí, mira, ara, avui en dia estem molt acostumats a dir una galàxia i llavors mires una foto, veus una cosa amb un centre i una espiral, però clar, nosaltres no estem a fora mirant això. Les fotos que veu, aquestes que es veuen, o són fotos d'altres galàxies o són impressions d'artista de com és la nostra galàxia. I quan estàs a dins d'una galàxia, en el disc d'una galàxia d'aquestes, què veus? Doncs veus, imagina't que estàs un disc de matèria, pols i estrelles i estàs a dins. Doncs què veus? Veus el que veus al cel. Aquesta franja, aquesta franja que es veu al cel, és tot el contingut de gas, pols i estrelles en el qual estem a dins, aquest disc, doncs vist des de dins. Veiem el disc de la galàxia, aquesta mena de núvol que creua el cel, és la nostra galàxia vista des de dins.
Fins ara hem parlat, bàsicament, de les qüestions òptiques, és a dir, allò que veiem, allò que veiem, la distància a la qual està, allò que podem mesurar sobre el que veiem, però si s'introdueixen el que comentàvem al principi de la conversa, els elements físics, el que fan els radiotelescopis, aleshores la complexitat es multiplica, entenem, no?
Sí, de fet una de les coses que comença a passar i passarà, com et deia, és que quan comences a fer mineria de dades Big Data no només uses les dades de Gaia, sinó que comences a barrejar les dades de Gaia amb dades d'altres instruments que hi ha pel món. I t'he de dir que això que 1.000 milions sembla molt, Gaia comença a ser petit. Això passa a tot arreu. Quan van començar a fer Gaia, un terabyte era una cosa que no sabíem ni com agafar-la. Avui en dia ja la base de dades nostra serà d'un petabyte, o sigui, hem fet un salt d'un factor 1.000 en 20 anys des que vam concebre la missió fins que ara la comencem a explotar, i 10 anys més que tardaran, doncs passarem del petabyte. Doncs hi ha altres surveys, altres projectes astronòmics que també generen moltes dades de tot el cel i que tenen també bases de dades amb 1.000 milions d'estrelles. Algunes estan amb observacions a l'infraroig, altres en altres longituds d'ona. Doncs la nostra feina serà combinar el que ha observat Gaia amb aquestes altres grans bases de dades per anar més enllà i fer física a partir de les dades que tenim. Això passarà i justament el que estem plantejant-nos és com fer-ho.
Entre els 1.000 milions hi ha sols, hi ha sistemes solars com el nostre?
Sí, una de les coses que esperem detectar, ara no perquè no tenim prou dades, però en els propers anys, és també detectar exoplanetes, planetes d'entorn d'altres estrelles. Però bueno, ja ara se'n coneixen més de 3.000 i aquests Gaia els observarà. Llavors, sí, entremig del que observem i pel que sabem, moltes estrelles, si no la majoria, tindran planetes. L'altra cosa és que els puguem veure o no els puguem veure, però pel que comencem a veure, pel que sabem fins ara, sembla que la majoria, o sigui, que els planetes entorn d'altres estrelles no són l'excepció, sinó són més aviat la norma.
Quan estem parlant de tantes distàncies, com podem deduir l'edat d'una estrella? Com podem deduir si aquesta estrella té planetes o no al seu voltant? Com podem deduir tantes dades que van més enllà de veure una foto, un punt blanc?
Clar, aquesta és un... Bueno, jo a vegades faig una xerrada pels instituts que es diu llum i astronomia. I és que els astrònoms, l'astronomia és una ciència una mica peculiar, perquè així és com els físics de partícules o els enginyers electrònics, doncs tenen un laboratori i van i toquen el seu objecte, toquen entre cometes, els astrònoms només podem mirar. El que passa és que a partir de la llum podem treure moltes coses, d'acord? Llavors, això que dius de l'edat de les estrelles, doncs, evidentment, no tenim un cronòmetre que haguem mesurat, però el que sí que fem és modelitzar i aplicar aquests models a les estrelles. Llavors, què passa? Que hem entès, per exemple, com són les estrelles a partir d'observar el Sol. El Sol és una gran bola d'hidrogen amb reaccions termonuclears que coneixem molt bé perquè el tenim aquí al costat, en termes astronòmics. Llavors, quan entens com funciona una bola d'hidrogen amb reaccions termonuclears a dins, tu pots agafar i fer un model de com funciona. Quan tens un model, dius, ah, mira, doncs, quan neix, es forma a partir d'un núvol de gas, comença a cremar, bueno, cremar no, a fer reaccions, evoluciona i al llarg de la seva vida passa per aquesta etapa, etc, etc. Llavors, tu pots, amb un model, veure com és la llum de les estrelles, el que s'anomena l'espectre, és a dir, no només la llum visible, sinó la llum en totes les longituds d'ona, des de l'infraroig fins a l'ultraviolat. Llavors, tu pots mirar una estrella i a partir de la seva distància i la llum que emet, dir, ah, doncs mira, a partir dels nostres models, aquesta estrella encaixa en aquest punt. I si encaixa en aquest punt, el model et diu que aquella estrella té 1.000 milions d'anys, 2.000 milions d'anys. De la mateixa manera podem saber la mida de l'estrella, la seva temperatura. Per exemple, la temperatura és un exemple que m'agrada molt posar perquè és molt obvi. No sé si algú treballa en uns alts forns o treballa en fons, però venen, no sé si a totes les ferreteries, però algunes venen, una mena d'aparells, que són com unes pistoletes, que tu l'enfoques al forn i et diu la temperatura. Com ho fan? Doncs aquestes pistoletes el que miren és l'emissió de llum del forn, l'emissió tèrmica, analitzen l'espectre, la distribució de l'energia en funció de la longitud d'ona i miren la forma d'aquesta distribució d'energia en funció de la longitud d'ona ajusten la temperatura. Hi ha un model que es diu model de cos negre que permet fer això. Doncs igual que fas en un forn, no poses un termòmetre dins el forn, sinó que te'l mires de lluny.
Se't pistoleta. Fundria, sí, sí.
O no, però hi ha termòmetres que aguanten, però sense necessitat ni d'acostar-te al forn, tu ja, amb aquesta pistoleta, treus la temperatura. Doncs nosaltres fem el mateix amb les estrelles.
És una qüestió de longituds d'ona.
D'analitzar la llum, tota la informació, quanta n'hi ha per longitud d'ona, la intensitat, si hi ha eclipses dels planetes davant de l'estrella, tot el que se't pugui acudir, ho explodem a fons per deduir tot això.
I estem acabant, però, una altra curiositat, com a mínim. Quan mirem les estrelles, la llum que veiem és de fa molts anys, oi?
Sí, no només les estrelles, sinó el Sol també. Això, aquesta,
el Sol són 8 minuts, és?
8 minuts, exactament. La velocitat de la llum és finita, uns 300.000 km per segon. De manera que, entre que surt i arriba, ha passat un temps. Per exemple, dèiem el Sol. Si ara el Sol en aquest moment explotés...
Fins d'aquí 8 minuts no ens n'entraríem.
Fins d'aquí 8 minuts no ens arribaria tota la llum de l'explosió del Sol i no ens enteraríem. Doncs les estrelles, més encara. La més propera està a uns 4 anys llum i mig, és a dir, si en aquest moment explotés Alfa Centauri o Pròxima Centauri, fins d'aquí 4 anys no ens arribaria la llum.
Diu Pròxima és de 4 anys.
Sí, és la més propera que hi ha. I això ens passa, quan veiem una supernova, de fet la supernova ja va explotar, va morir fa molts anys, 10, 100, 1.000 milions, 1.000 anys, o sigui, a la nostra galàxia, o fenòmens explosius a altres galàxies poden haver passat fa 3.000 milions d'anys.
Magnituds. No, és difícil fer-se càrrec, de les magnituds.
Sí, a veure, fet i fet tampoc treballes i fas números amb elles, però jo mateix, jo crec que ningú, realment, ni tan sols el tamany del sistema solar, realment l'abastes. No, ja no diguem...
Sistema solar, que és aquí, al final estem parlant d'estrelles, i és el nostre d'aquí al costat. Doncs ja ho saben, entre avui i el 27 de gener, astrònoms parlaran de temes molt més científics. Aquí hem anat per la banda més prosaica, més...
No, això és ciència, ciència és tot, eh? No ens limiteu la ciència a nosaltres, la ciència
no,
és tot. Ciència és cultura, la ciència forma part del dia a dia.
Doncs amb aquesta interessant ciència, que és la del projecte Gaia, amb més de 1.000 milions d'estrelles cartografiades i les que queden, n'hem pogut parlar amb el senyor Xavier Luri de l'Institut de Ciències del Cosmos. Moltíssimes gràcies, senyor Luri.
A vosaltres per convidar-nos.
I, doncs això, que trobin moltes estrelles, que sempre és una qüestió bonica. I a tots vostès, ho deixem aquí. Demà més coses. Que passin molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.